Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts. Avui és el dia 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona, i quan estem tenint lloc a la plaça de Major, a la plaça de l'Ajuntament de Vila-real, una concentració d'un grup de dones, i s'està llegint ese manifest institucional del Dia Internacional de la Dona en l'Ajuntament, en la porta de l'Ajuntament de Vila-real. Milers de concentracions arreu de tota Espanya que avui s'aniran on s'aniran enviant fotografies, reivindicacions, en fi, avui és un dia en el que tenim que reflexionar, un dia en el que tenim que pegar una miradeta cap a darrere i fer un repàs històric pels drets que s'han conquistat, per a les dones, com per exemple la despenalització de l'adulteri, la legalització del divorci o la llei contra la violència de gènere. Fem aquest repàs del que parlàvem, només hem començat este programa. Per exemple, coses com que en 1975 s'abolís, perquè això és una, era una barbaritat, el que era el permís marital. I miren, està bé sempre recordar què era aquest tipus de coses, perquè hi ha gent que ho desconeix. Perquè, miren, això venia del Codi Civil Espanyol de 1889, on s'establia una clara discriminació de la dona casada en favor de l'home. La seva capacitat d'obrar al contraure un matrimoni quedava, en molts sentits, anul·lada. Jurídicament passava a ser considerada pràcticament una menor d'edat o una incapacitat. Sí, sí, perquè l'antic article de 1263, el 1263 del Codi Civil, equiparava la disposició de la dona casada per a, no podia fer consentiment, per exemple, en els contrats. Tampoc no tenia ninguna potestat en els menors, tampoc en els dements o els sordomudos o també els analfabetos. I això, fins 1975, no està la derogació de la legislació discriminatòria com era el permís marital. Fins 1975 això no ocorrís. Tampoc fins 1978 no està la despenalització de l'adulteri i la venda d'anticonceptius. Però coses com, per exemple, fins el 81 no se legalitza el divorci. I és en 1985 quan ja una dona té dret a decidir si vol o no vol tindre el seu nadó, perquè no té el dret a l'avortament. I fins 2004 no se tipifiquen els delictes com la violència de gènere. Però ojo, perquè fins el 2007 la llei d'igualtat afectiva no entra en vigor, i la llei d'igualtat afectiva, per a la gent que desconega, és... La llei diu que els homes i dones tenen les mateixes oportunitats i tenen que ser tratats iguals, de manera igual. Això no passa fins al 2007. Però després ahir, fins al 2022, no entra en vigor la llei de llibertat sexual. Miren, a Espanya, en 1978, 42% de dones eren analfabetes. I el mateix any, estudi superior només el tenien un 3,6% de dones. I avui en dia, les persones que acaben els graus, doncs miren, un 65% són dones. Són majories, majoria, les dones que els homes per acabar el grau. I no obstant això, està l'escleta salarial. Sí, sí. Perquè continua existint la formació superior que, claro, el 75% està en mans de les dones, però no queda reflectiva en el món salarial. No, no. Per tant, les dones encara són un 10% més pobres que els homes.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa. Además, llévate una Smart TV gratis al contratar.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Acércate a tu tienda Orange Carrefour Villarreal. Orange.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Este diumenge, partides en l'Estadi de la Ceràmica. A les 4 i quart de la vesprada, Villarreal B, Elche. Vine a animar al Minisumarí en la lluita per la permanència en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per a afició local. Diumenge a les 4 i quart, Villarreal B, Elche. No pots faltar, t'esperem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos.
con amplio tallaje, desde la talla 34 a la 48, para hombre y mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. Asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en la calle Maradeu de Gracia 3, frente a la Plaza Vallarrí. Canem, tu tienda de moda en Villarreal.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Varilux Especialista.
Se acabó, ya no hay sitio.
I ara tenim en Ràdio Vila-real a una dona empresària ubicada en la província de Castelló i que ven a tot arreu, jo diria, de tot el món. Bon dia, Mònica García.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues fíjate, muy contenta porque el hecho de ser el día que es, de ser el Día de la Mujer y de encontrar a una empresaria que apuesta por hacer sus propias colecciones en función del momento en el que nos encontramos, para mí es como tener la sensación de que se nos tiene en cuenta.
Claro, efectivamente. Para nosotros el hecho de que la mujer haya estado trabajando toda la vida y se le pueda hacer un reconocimiento es fundamental.
¿Y cómo se le hace el reconocimiento a través de la empresa que tú representas, a través de Tralará?
Pues en un principio se nos ocurrió hacer una colección expresamente para las mujeres. Entonces queríamos poner en valor todos esos sacrificios, años de trabajo que la mujer desde todos los tiempos ha realizado. Pensamos en la colección Empoderadas y lo que hicimos fue elegir una mujer para cada ciencia, para que quedara bien representado en todos los papeles en los que la mujer ha sido importante, aunque según la circunstancia y los años no se le haya dado la importancia que le hubieran tenido que dar.
Y el reconocimiento se hace a través podríamos decir, de objetos que utilizamos de forma habitual, como son pendientes, pulseras, collares. Es decir, se homenajea a esta mujer a través de una colección que se hace en un taller propio en Montanejos, ¿no?
Exactamente. Nosotros estamos ubicados en Montanejos. Todo el mundo lo conoce porque es un pueblo muy turístico, somos 500 habitantes. Y bueno, en un principio Tralará salió porque era como consecuencia del reclamo turístico. Empezamos con tema de pulseritas de souvenir y demás. Y poco a poco pues nos fuimos viniendo arriba. Fuimos haciendo más colecciones, a la gente le gustaba y hemos ido creciendo. Ahora sí que es verdad que nos encontramos con una firma internacional que se sigue realizando todo en Montanejos. De ahí salen desde los diseños hasta lo que es luego la distribución al mundo. Porque,
al mundo.
Sí, sí. Y bueno, dentro de esas colecciones, lo que te comentaba antes, quisimos darle una importancia a la mujer. Entonces hicimos una colección expresamente para ella. La hemos hecho tanto en baño de oro como en baño de plata, con productos que son españoles, que para mí eso es muy importante, el que sea todo manual y con productos españoles. Y puedes encontrar en esta colección pues tanto colgantes como pulseras, como anillos.
¿Te parece, Mónica, que hablemos de esta colección, que es la que nos ocupa en este momento, porque hay muchísimas más, pero hay un catálogo además con una serie de mujeres a las que se ha querido homenajear? Me gustaría que me explicaras más o menos quién son estas mujeres y por qué se le ha querido homenajear, Mónica.
Pues las mujeres que para nosotros representaban nuestros valores y nos sentíamos como más identificadas, pues ha sido Frida Kahlo, todo el mundo la conoce, no tenemos que hablar mucho de ella, pero por ejemplo Valentina Tereshova fue una mujer que llegó a la luna.
Claro.
Mucha gente no la conoce.
¿Qué va?
Y fue una de las, bueno, de hecho la pionera. También tenemos a Rosalind Franklin, pues muy importante en el tema de la química. Tenemos a Clara Campoamor como la persona que hizo que las mujeres pudiéramos votar en España.
Que no es poco.
Que no es poco. Ahora es que son cosas que tenemos súper normalizadas, pero imaginaros en aquella época esa mujer lo que tuvo que pelear y lo que se tendría que oír.
Es que el pueblo que no tiene memoria no tiene futuro.
Exactamente. Luego también puedes encontrar a Simone de Beauvoir, también con su libro tan famoso. Marie Curie, tampoco tenemos que hablar mucho de ella. María Calas, también ha sido...
¿Y cómo se maneja a estas personas? Es decir, ¿qué pieza se hace para darle este homenaje? Es decir, claro, esto es radio, si no explicamos exactamente qué es lo que se plasma, que yo veo una moneda... ¿No?
Exacto. Hemos hecho unas monedas con la cara de cada una de ellas y dejando bien claro la ciencia en la que ellas han sido importantes. Hemos querido combinar, tienes piezas donde puedes combinar a todas las mujeres, puedes elegir solamente a una, o puedes elegir simplemente la de empoderadas, que es un poco lo que queremos transmitir, la importancia de la mujer, el que hemos podido luchar. Hemos sido constantes y realmente hemos conseguido nuestros sueños, a pesar del momento, del año y de todas las complicaciones
y de las dificultades que tiene una mujer y que la sigue teniendo. Es decir,
sí.
como no continuemos, esto ocurre siempre. Cuando yo, por ejemplo, este tipo de utensilios, que para mí lo es, ¿eh? Es decir, más allá de que sea un objeto decorativo que te hace sentir más guapa o que te guste, yo creo que cada vez que miras hacia ese objeto es como que te infunde más valor, es decir, no abandones, porque ahí está ella, que todo el mundo la recordaremos y que no pasará.
Exacto.
Cada una puede elegir con la que se sienta más identificada.
Exactamente. De hecho, por eso lo hemos hecho. Al final... la mujer que representa a Tralará es una mujer segura, es una mujer confiada y es una mujer trabajadora, pero a la vez es optimista y es divertida. Entonces, al final lo que queremos es que expreses realmente cómo tú te sientes. A lo mejor María Calas para ti es un referente.
Claro.
Pues la puedes elegir, pero a lo mejor no. A lo mejor te sientes más identificada con Clara Campoamor, lo que quieras. Pero al final lo que necesitamos es eso, que te dé seguridad. Que sea como un referente para ti.
Además de esta colección, porque ahora es el día en el que hablamos de la mujer, hay más colecciones, porque por ejemplo yo he estado mirando en las redes sociales que pueden seguir con las redes sociales Tralará. Por ejemplo, ha estado San Valentín, ha pasado hace poco, donde habían joyas.
La colección Pasión. Es la que nos ha representado, que es unos corazones. Además, es que esa colección también me gusta mucho por lo siguiente, porque no deja de ser un corazón, pero es un corazón renovado, es un corazón moderno. Es un corazón que te transmite simpatía, alegría y como pasión por la vida. Lo hemos combinado con oro y con plata y con eso hemos conseguido que sea pura tendencia. Ha sido un bestseller. De hecho, ha sido una de las colecciones que hemos presentado en Bisutex, en Madrid, para esta temporada, y ha sido un éxito.
Este año, colecciones que hemos hablado de la colección de enamorados, de la temporada, empoderadas, ¿y la próxima colección?
Bueno, ahora vamos a empezar a potenciar pétalos, que es como una flor de cristales, de colores, teniendo en cuenta que nos viene la primavera. Entonces, qué mejor que para la entrada de la primavera, pues una flor que nos aporte toda esa alegría, esa variedad de colores.
Y a todo esto, cuando se llega a esa colección, porque evidentemente, pues bueno, es lo que decíamos, vamos en función de la época del año, pero ¿qué hay detrás de toda esta colección? Es decir, ¿cómo llegáis supongo que hay diseñadores?
No, lo hacemos nosotros. Lo bueno que tiene Tralará es que vemos pasar por nuestras manos todos los procesos. Entonces, eso es muy enriquecedor. Y eso demuestra que realmente nuestros productos son artesanales. Para nosotros, cada colección es un hijo. Porque desde que la piensas, que tú te lo imaginas, hasta que la plasmas en un papel y consigues enviarla toda envuelta al cliente, todos esos pasos se hacen en Montanejos, en nuestro pueblecito.
Es un taller donde se trabaja, es decir, estáis codo con codo, donde cuando hay una colección...
opinamos todos, porque sí que es verdad que lo que necesitamos Tralará es un equipo. Una de las cosas que a nosotros nos encanta es cuando le decimos a la gente, a los nuevos clientes, bienvenido a la familia Tralará. Porque realmente lo sentimos así, porque al final esto no depende de una persona, ni de dos, depende de muchas. Entonces, para nosotros, la persona que empieza a trabajar con nosotros pasa a formar parte de la familia. Eso es muy importante. Tenemos mucho contacto con ellos, queremos hablar con ellos, queremos ver qué hacen, qué no hacen, cómo sienten nuestras piezas, a qué público lo van dirigiendo. En el taller pasa lo mismo. Desde que nosotros creamos tenemos una idea, empezamos todos a pensar, pues mire, si le ponemos esto, y pues yo estalaría con cristal, pues yo estalaría con resinas. Es todo una transformación. Claro, que lleva mucho trabajo, lleva mucha ilusión, pero la verdad es que cuando luego ves la pieza terminada es un orgullo tremendo.
Claro, la gente estará pensando, vale, yo lo veo por las redes sociales y demás, pero ¿cómo adquiero estas piezas? Es decir, solo venden por internet, hay puntos de venta, ¿cómo pueden llegar a poder ver esas colecciones? Porque lo importante, o sea, nosotros por ejemplo hoy hemos visto la colección de Empoderadas y claro, es una maravilla, pero lo vemos físicamente, es decir, sí, lo podemos tocar, porque también es muy importante poder tener la pieza en la mano, ¿eh?
Sí, aparte es que por muy buena que sea la foto, siempre te puede llevar a engaños. La suerte nuestra es que la gente nos dice que cuando toca nuestras piezas recibe mucho más de lo que esperan, y eso para nosotros también es un orgullo, porque ven que son piezas de calidad. Sí que es verdad que nosotros, a nivel nacional, disponemos de una red comercial, que es la que se encarga de vender a las tiendas. Os tengo que decir que, por ejemplo, en Villarreal trabajamos con Hora en Punto, con lo cual allí podréis encontrar nuestras piezas sin ningún problema.
Mónica, deberíamos decir, por ejemplo, puntos de venta en la provincia de Castellón. Porque como nos oyen en toda la provincia...
Claro.
Villarreal, Hora en Punto.
Exactamente. Luego tenemos en Peníscola, tenemos a Ibiza Shop. En Oropesa tenemos también a Ibiza Shop. Bueno, como entenderás ahora, de todos los nombres no me puedo acordar. En Castellón tenemos a Estudi y tenemos a Clarion. Y bueno, la verdad es que estamos contentos porque la gente de la provincia de Castellón les gusta mucho nuestras piezas, con lo cual prácticamente en todas las localidades nos podréis encontrar. También os puedo decir, si alguien necesita saber dónde encontrarnos, nos puede escribir directamente al Instagram y nosotros le contestaremos perfectamente y le diremos. Otra opción es en Montanejos, donde disponemos
Claro. Y evidentemente las distancias pues no existen hoy en día, ¿no? Sí, además, si vas a un sitio tan bonito y tan maravilloso como Montanejos.
Claro.
Y allí pueden ir.
Claro, nosotros allí tenemos nuestra propia tienda. Nos pueden encontrar en Vicente Valero y allí podéis ver todas las colecciones disponibles. Porque realmente allí lo tenemos todo.
Expuesto.
Y ahora, como novedad, tenemos nuestra web, que hemos lanzado una web nueva, donde sí que es verdad que ya se va a poder comprar online y donde estamos colocando todas las colecciones para poder llegar a más sitios, claro, tanto a nivel nacional como internacional.
Renovarse, es decir, ¿cuánto tiempo lleva Tralará en marcha?
Pues Tralará nació en el 2014, pero hasta el 2017, que fue cuando participamos en la primera feria de Bisutex, y fue cuando realmente nos dimos cuenta que nuestro producto encajaba y que podría tener futuro, no empezamos a trabajarla. Desde el 2017 estamos continuamente creando colecciones porque es lo que nos gusta, con lo cual la variedad que nosotros tenemos ahora mismo es tremenda. También te tengo que decir que mantenemos las colecciones antiguas, porque para nosotros no son antiguas, son atemporales. Te las puedes poner cuando quieras. Son piezas que no pasan de moda. Además, luego, por la calidad que tienen, no se estropean, dan muy buen resultado. Y tenemos muchas piezas que lo puedes considerar como fondo de armario. Entonces, en cualquier momento las puedes utilizar.
Fíjate, tenéis una idea, salís a la feria. ¿Y cuándo es el momento en el que os dais cuenta de que habéis de que realmente habéis emprendido un negocio? Es decir, que esto ya tiene sitio en el mercado.
Fue muy curioso porque realmente fue un poco nuestra primera participación. Bueno, lo probamos, sabemos que Montanejos gusta mucho. Venimos a Madrid, lo probamos, si nos sale bien, bien, y si no, pues nos volvemos a casa, que no perdemos nada. Yo tengo grabado el primer día que abrimos, nada más abrir, nos miramos mi marido y yo, que es la persona que siempre está apoyándome, nos sacamos una copita de cava y dijimos, cariño, hasta aquí hemos llegado. Si nos sale bien, adelante, y si no, pues no pasa nada. Y lo tengo grabado porque a partir de ese día en la feria fue un éxito. No lo creíamos, porque cuando tú vas con un
producto que tiene que hacerse un hueco en el mercado.
Claro.
En un mercado tan competitivo.
Claro.
Donde crees que ya está todo inventado.
Y aparte donde la cantidad, la oferta que hay es tremenda.
Claro, crees.
Entonces,
que...
Entonces, cuando ves que tu producto gusta, responde, la gente contenta, nosotros más, pues es cuando dices, voy a pelear por esto. Y aquí estamos.
Y cuando, claro, tienes una colección, esta colección para ti no pasa de moda, existe, sí, está en el mercado, pero tienes que crear otra, porque ahora está la de pétalos, que imagino que ya lo tenéis prácticamente, pero ya tenéis que estar pensando en la próxima.
Sí, sí, ya tenemos como 4 o 5 por detrás, porque el tiempo vuela, el crear las colecciones cuesta mucho tiempo, aparte del dinero, claro. Entonces no podemos parar, no nos puede coger el toro, como se suele decir. Ten en cuenta que luego también trabajamos en zonas donde hay mucho turismo, con lo cual para ellos las principales temporadas es en verano, pero luego trabajamos con mucha gente que es durante el año, con lo cual tienes que estar continuamente pendiente de cada tipo de mercado al que te quieres orientar.
Claro, con esta cantidad de años a lo mejor ya hay esas clientas fijas que ya depositan en vosotros la confianza de en cada momento de mi vida yo luzco este tipo de ¿cómo le llamaríamos?
Complementos.
Sí. Bien. ¿Ya las tenéis? Es decir,
sí,
¿ya
sí,
hay gente?
Sí. Y aparte tengo muchas clientas amigas porque al final lo bueno que tiene Tralara es el trato personalizado. Nos gusta mucho conocer a la persona. Uno de los momentos que nos encanta es cuando vamos a la feria y los clientes de que años tras año nos vienen, nos visitan. Eso para nosotros es una gozada, porque queremos transmitir eso, es la familia Tralara. Pero cuando a lo mejor se pone una pieza, mira Mónica, hoy llevo esto tuyo, me encanta. El orgullo es tremendo.
Claro. Tralara también ha ido haciéndose mayor, es decir, o va creciendo. Era un bebé, ha pasado por la adolescencia, ¿en qué momento está?
Pues justo se nos ha hecho mayor de edad y hemos cambiado la imagen.
Es que es así, es decir...
Es así. Más que nada porque tenemos que tener en cuenta que Tralara cuando salió, salió como un reclamo al souvenir. Entonces, claro, era una imagen completamente diferente a lo que ahora mismo es en el mercado. Con lo cual, nos lo tomamos así, tal cual. Tralara se ha hecho mayor de edad y necesitamos, pues eso, darle un giro. Y justamente estamos ahora en ese cambio.
¿Qué es tendencia ahora? ¿La perla, el cristal, el cuero? ¿Qué es tendencia?
Sí que es verdad que con eso tiene que ver mucho en la temporada en la que nos encontramos. Ahora, de cara al verano, se lleva mucho la resina, sobre todo de muchos colores. La perla es un clásico, que eso nunca pasa de moda. Sí que es verdad que hay momentos en los que es más tendencia, como puede ser ahora. Pero lo que se está llevando la palma ahora mismo es la combinación de oro y plata.
Es que claro, yo es lo que, normalmente claro, yo me miro qué es tendencia, ¿no? Sí. Oro y plata, ¿se puede combinar esta resina de colores con ese oro, con ese plata para el verano?
Claro. Justamente en verano lo bueno que tiene es eso, que está todo permitido.
¿Y los colores?
Colores pasteles viene mucho, lo que es el rosita, lo que es el azul, viene muchísimo también el color melocotón, y luego tenemos los clásicos, porque los clásicos como el azul vaquero, ese es un número uno, siempre en ventas. El blanco en verano, pues también. O sea, que siempre tenemos los colores puntuales, tendencia, pero luego mantenemos muchos de los otros.
Pues Mónica García, ha sido todo un placer haberte tenido aquí, y desde luego no te quiero soltar, porque yo quiero estar en contacto contigo para que me vayas diciendo qué es tendencia en cada momento. Claro, y desde luego me encantaría que cuando saques la próxima colección vengas a explicarlo.
Claro, sin problema. Yo encantada y súper agradecida que nos hayáis podido hacer un hueco en un día tan señalado como hoy, el Día de la Mujer.
Es que lo que traéis vosotras es una colección de empoderadas.
Sí. Muy potente.
Gracias.
Gracias a vosotros.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas, y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Yo me hibridizo, tú te hibridizas, él se hibridiza.
¿Pero qué dices, Daniel?
Pues que resulta que toda la gama de turismos de Peugeot se ha vuelto híbrida.
¿En serio?
Sí, así es. Así que yo me voy a Leonauto. Mi nuevo híbrido me espera. Y tú, corre, hibridízate.
Leonauto. Nos encontrarás en Avenida Castellbell 75, Castellón, y Avenida Francia 60, de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable?
En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Qué mágico es compartir buenos momentos con nuestros familiares, amigos o celebrar los cumpleaños de los más peques. Pues mucho mejor es hacerlo en McDonald's. Con sus McMenús, sándwiches, McCafé, Happy Meals, postres, nada sabe como McDonald's. Y ahora prueba la nueva McCrispy Legend en McDonald's Castellón, Villarreal, Onda y Burriana.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
La Moderna. Café, tapes i copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, dos cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Última hora. Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal con Das Belt Auto Volkswagen y Skoda y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado. I'm at a party I don't wanna be
at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak up. I el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apel·lat a un compromís real, sense divisions ni exclusions, per a una igualtat efectiva i permanent. Unes declaracions que ha efectuat durant la 26a edició dels Premis Isabel Ferrer que se celebren en el marc del Dia Internacional de la Dona. Afirma que la igualtat i la millora de la conciliació i la corresponsabilitat són una prioritat del Consell i formen part de la gestió del dia a dia i impregna de forma transversal a totes les seues polítiques públiques. Aboca per una igualtat sense propietaris ni guardians, en què no hi hagi reptes únics ni camins excloents, perquè és un dret de totes i tots, i reclama la col·laboració de totes les institucions i la complicitat de totes les sensibilitats per solucionar els problemes reals de les dones. At a party we don't wanna be at, turn the top but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where. I també en el Dia Internacional de la Dona, la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, a través de la Direcció General de Formació Professional, ha organitzat la jornada Sin Miedo a Nuevos Retos i la Formació Professional con la Mujer, per a fomentar la matrícula de les dones en cicles formatius masculinitzats. La directora general de Formació Professional inaugura la jornada i sa jornada Sin Miedo a Nuevos Retos i la FP con la Mujer, en la que remarca i sa necessitat de superar estereotips de gènere en l'àmbit laboral i que actualment molts d'aquests cicles amb poca presència femenina compten amb un 85 o un 100% d'empleabilitat. As long as you just hold me near, you can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by.
feel, I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah. Cause I don't care, don't care when I'm with my baby, yeah. Oh, yeah. All the bad things disappear. Disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. Baby, I'm somebody.
Miren, la Unió Llaboradora i Ramadera indica avui, Dia Internacional de la Dona, que únicament 19 dones de tota la comunitat valenciana estan dins del registre de titularitat compartida d'explotació agràries. D'un total de 1.257 en tota Espanya. Fins a febrer d'enguany hi havia 14 a la província de Castelló, 3 en València i 2 en Alacant. D'octubre del 2023 a febrer del 2024 no s'han donat d'alta cap dona en la comunitat valenciana i cal assenyalar que les explotacions de titularitat compartida reben ajudes directes per valor de 1.500 euros amb l'objectiu de facilitar els seus titulars el pagament de les quotes a la Seguretat Social. En aquest sentit, l'organització reclama a les administracions que es difonga la titularitat compartida de les explotacions i que es facilite l'informe sobre l'accés de les dones a les mesures de desenvolupament rural. De la mateixa manera, aposta per promoure la incorporació de les dones a l'activitat econòmic de medi rural i per contribuir a la incorporació de dones joves a l'activitat agrària. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. I també la Ciutat de les Arts i les Ciències se suma a esta commemoració del Dia Internacional de la Dona i s'il·luminarà de color morat. L'encesa especial del Museu de les Ciències, l'Hemisferi, el Palau de les Arts i l'Oceà Àfric serà a partir de les 7 de la vespre. Amb esta il·luminació, el complex vol fer un crit d'atenció per visibilitzar l'assoliment aconseguit per les dones, la importància de la seva participació i reivindicar la igualtat social i laboral. En 2024, el tema oficial de la celebració del dia per part de l'ONU és invertir en les dones i accelerar el procés.
Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. It's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't.
I l'Ajuntament de Borriana ha obert un expedient a l'empresa concessionària encarregada de la neteja del Clot de la Mare de Déu i dels prats costers en l'Arenal. L'informe tècnic ha destacat deficiències tant en el contracte de manteniment del paratge natural com la falta de personal encarregat de realitzar els treballs de jardineria els dies establits en l'acord. Així, el document elaborat per els tècnics municipals detalla la falta de desbrossaments, de segar, d'esclarificacions, de retallaments i altres ocupacions empreses en el pliegue de contracte tant en la zona dels terrenys de l'Arenal com en la zona del paratge del Clot. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I'm i la ciutat de Vila-real comptarà a partir de demà amb una regulació de trànsit específica per als vehicles de mobilitat personal, entre els quals s'incloixen els populars patinets. Amb l'entrada en vigor de la modificació de l'ordenança municipal de trànsit, circulació i seguretat viària, l'actualització d'aquesta normativa, publicada avui mateix en el Boletí Oficial de la província, incorpora qüestions com l'edat mínima per a poder circular amb aquests vehicles en espais públics, que es fixa en 14 anys. Així mateix, també estableix la prohibició de circular per voreres zones per als vianants i altres espais reservats amb caràcter exclusiu per al trànsit, estada i esplai dels viandants. També queda prohibit la circulació de més d'una persona en els patinets, que tindrà la consideració de vehicles i hauran de complir amb les condicions i requisits de circulació establits en l'ordenança per als vehicles.
Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody.
Dos persones han sigut deteses ahir per suposadament amenaçar i agredir a agents de la Policia Nacional en l'oficina d'estrangeria de Castelló, segons han confirmat fonts de la subdelegació del govern. El succés se va produir en les oficines d'estrangeria de la plaça Teodoro Izquierdo, quan un home, després de no poder obtindre la cita prèvia per realitzar tràmits, va començar a gravar les dependències policials, per la que li van indicar que això estava prohibit i li van demanar que se n'anara. Posteriorment, l'home va tornar i va començar a insultar als policies. Quan els funcionaris li van demanar que s'identificara, va començar a golpejar-los i amenaçar-los de mort. L'home ha intentat tallar el tràfic i va començar a llançar colps al seu alrededor. Tres agents han patit lesions i la parella de l'home també ha sigut arrestada per sumar-se amb ell en els enfrontaments amb la policia.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall.
I 241 conductors han passat a disposició judicial durant el passat mes de febrer per delictes contra la seguretat vial. Concretament, en la província de Castelló s'ha actuat contra 22 conductors per no tindre el permís o llicència, 23 conductors per conduir baix els efectes de l'alcohol i 2 per conducció temerària.
Making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby.
Gaiata 8, Plaza Juez Borrull presenta homenaje y tributo a Julio Iglesias. El mejor show imitador de Julio Iglesias con voz en directo de toda España. José Miguel, pase de oro y finalista en Got Talent. 6 de marzo, 8 de la tarde, en Plaza Juez Borrull, Castellón.
Tú nunca me has querido, ya lo ves.
Organiza Restaurante La Brasa de Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Boncata es un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Adrián Casabó, president del Partit Popular de Villarreal. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Un dia com avui, que celebrem el Dia de la Dona, que avui en la seva sede van a fer un acte que diuen entre totes, no?
Sí, l'any passat ja van començar a celebrar d'una manera diferent este Dia de la Dona, posant en valor el treball de diferents dones de Villarreal, que són referents en diversos àmbits, i per al dia d'avui, 8 de març, Dia de la Dona, que aprofite també l'oportunitat que em dona esta casa de Ràdio Villarreal, pues, per a traslladar la meva felicitació a totes les dones de Villarreal en este dia, pues hem volgut fer un acte també en el que un poc va servir d'homenatge a totes aquelles dones que han patit o estan patint una malaltia com és la del càncer, i també posar en valor el treball de moltes dones que continuen amb la seva tasca, pues fent possible que s'investigue en aquesta àrea, no? I entre elles, pues hi ha una dona de Villarreal, Elena García, que coordina la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia de la UCI, la Càtedra de la Fundació José Soriano Ramos, i el que farem en aquest acte serà també, pues, que ella ens explique en què consistís aquesta càtedra, perquè hi ha tantes dones darrere que gràcies al treball i a l'impuls que dona aquesta càtedra, pues, estan aconseguint a través de l'activitat física millorar el seu estat de salut, i compartirem, no?, també, pues, les experiències de algunes dones que han passat per este procés i com els ha ajudat tot el treball que es fa des de CAFO, des de la Càtedra d'Activitat Física i Oncològica de la Universitat Jaume I.
Serà a on i a quina hora?
Sí, pues és a les 7:30 de la vesprada en la nostra seu, en la seu del Partit Popular, a la plaça Major, i és un acte obert a tota la ciutadania que vulgui conèixer quin és el treball que se fa des d'esta càtedra i totes les possibilitats que dona el treball que des d'allí estan fent.
Mira, a última hora crec que vam recibir una nota de premsa seua perquè això ve encara del ple. És a dir, en el ple se parla d'aquest pla que ens donava la Diputació de 295.000 euros que vostè volia que s'empleara en els parcs i li diuen que tenien un projecte més ambiciós i vostè deia ahir que cal que s'aclarisquen, no? Que entenen que li diuen una cosa o una altra. Per què diu això? Li han presentat diversos projectes?
Sí, li expliquem. Queden pocs dies per a que Vila-real, igual que la resta de municipis de la província de Castelló, hagi de presentar quin és el projecte que vol per a aquest pla Impulsa. Vila-real rebrà pràcticament 300.000 euros d'aquest pla de la Diputació de Castelló. En el seu moment, quan nosaltres presentem la proposta, que era clara, de remodelar parcs infantils de la ciutat amb els diners que arribaran de la institució provincial, quan parlem de remodelar parcs infantils no parlem de canviar un tornillo quan se trenca o de pintar un tobogán quan ha passat el temps, no? Això jo ho considero que és manteniment i que hauria de ser algo habitual que passa en una ciutat com Vila-real. Desgraciadament les famílies de Vila-real saben que això no és algo habitual i que és normal que estiga un columpio trencat mesos, que no se canvia un tornillo que s'ha soltat. Val? Això és el que planteja l'equip de govern, fer un manteniment que ara sí, després de 13 anys de govern van a fer el manteniment que cal als parcs, benvingut siga, no? Però la proposta del Partit Popular no anava d'això, sinó que anava de transformar aquests espais, tenint en compte també les necessitats de molts xiquets de Vila-real que per les seues capacitats necessiten d'un altre tipus de jocs i també mereixen, com no, tindre espais que siguin inclusius. Per tant, parlàvem de coses diferents, no? La nostra proposta era remodelació integral dels parcs i el que ells ens proposen és mantindre els parcs infantils en les condicions òptimes, que desgraciadament no passa, no? A aquesta proposta ells primer diuen que no, que ells anaven a demanar els diners, els 295.200 euros per a remodelar la plaça Aliaga. Quan arribem al ple per a justificar el seu vot negatiu a la nostra proposta, ens diuen que no, que ara van a destinar-se a canviar el sistema de la piscina Llúria Marrequena, que estava donant una sèrie de problemes que no complia amb la normativa que s'exigia. Jo ja ni se ple recorde que els dic que no entenia com aquesta actuació d'urgència, que feia 6 mesos que ens estaven alertant que suposava un risc per als usuaris i per als treballadors de la piscina municipal, com no se feia via una modificació de crèdit urgent, perquè no anem a poder-nos esperar a tot una tramitació d'una subvenció per a fer-ho, no? Allí ens diuen que no, que això era impossible, i dos dies després, en una nota de premsa, anunciaven que l'alcalde de la ciutat havia iniciat una modificació de crèdit per a fer-se arreglo d'urgència en la piscina. El que el divendres era inviable, dilluns era inviable perquè ho proposava el Partit Popular, dilluns ja es podia fer, no? Per tant, no serà la remodelació de la plaça Aliaga, no serà la millora dels sistemes de la piscina municipal Llúria Marrequena. Per tant, volem saber ara, després d'estos dos projectes, a què van a destinar esos 295.200 euros i que ho expliquen a la ciutadania, no? Per què estos canvis de criteri, per què esta poca planificació, i volem saber per fi per a què va demanar Vila-real estos diners.
Altra cosa que també volem saber és l'han convocat per a tindre algun tipus de ple extraordinari?
Ens va anunciar el govern que la setmana que ve hi hauria un ple extraordinari, sí.
Li han dit per a què?
Sí, bé, entre algunes de les coses li dic ara de memòria, perquè no tinc la documentació davant. Ens van dir que una part seria per a pagar el que es deu a l'escola municipal El Solet, que a dia d'avui la Generalitat Valenciana en el seu moment va ingressar els diners que tocava per a este centre d'educació infantil i a dia d'avui les treballadores del centre porten des de setembre sense cobrar. I hi havia algun altre assumpte puntual que corria pressa, crec que algun tema també d'Hisenda que era necessari, i en principi serà dijous si no hi ha cap canvi.
No, jo li dic per si ja van llegir-les a aquestes factures, no, que correcte. La gent volia cobrar.
Ahir van preguntar en comissió per aquestes factures que sabem que superen els 3 milions d'euros de factures pendents del 2023, 2022, 2021, 20 i inclús algun anterior, i ens van dir que estava seguint el seu procediment o el seu cauce habitual, que ha de seguir ara, i que que anava a costar un poquet més del que ells pensaven. Però pel que sabem no va encara res d'això al pròxim ple.
No, jo li diria per allò de si vostès van estar d'acord en pagar el que se deu o no, o tindran problemes en, o buscaran... Perquè, clar, si ara vostès a cada factura que tenen que donar la conformitat perquè no tenen majoria, en este cas, ara el Partit Socialista en Vila-real, volen saber si els seus treballs s'han fet o no, imagines si costarà que els empresaris
cobren. No, hi ha una sèrie de factures que són totes les de 2023, que si tenien una consignació pressupostària i tenien el seu crèdit, se pagaran pel procediment habitual.
No passaran per ple.
No passaran per ple. I sí que totes aquelles que siguen del 22 o anys anteriors, evidentment, perquè van a pagar-se en quasi dos anys de retard i tindran una nota de reparo de la intervenció municipal, han de passar per ple i, evidentment, si són de treballs que està clar que s'han fet, que l'empresa ha prestat un servei, pues, evidentment, se cobraran i ja està, no? Però sí que, pues, en algunes, evidentment, l'equip de govern haurà d'explicar, sobretot perquè hi ha factures que han estat 4 anys en un calaix sense pagar-se.
Ens feien saber el canvi que hi ha en Cultura. De fet, hi ha una publicació que diu que Cultura reformula la seva programació de festivals i trasllada a octubre, per exemple, el certamen internacional de màgia per a sí. Tot és fruit de que no tenen els pressupostos signats, és a dir, bueno, almenys és el que ens diuen.
Sí, això és el que diuen, sí. Sí, a veure, hi ha que explicar dues coses, no?, abans d'entrar en el fons de la qüestió de Cultura. Una, a dia d'avui Vila-real no té un pressupost nou, no perquè l'oposició no l'aprove. I això crec que és important que ho repetim perquè algú s'està encarregant de repetir i de que cale una altra cosa, no? L'oposició no pot presentar un pressupost. Qui ha de presentar el pressupost és l'equip de govern. I a dia d'avui, 8 de març de 2024, l'equip de govern no ha presentat ni tan sols un borrador del pressupost, no? Quan arribarà el moment i que estiga i se document, l'oposició podrà decidir si li dona suport a ese pressupost o no, val? Per tant, no n'hi ha pressupost no perquè l'oposició no l'aprove, sinó perquè l'equip de govern no l'ha fet.
Bé, ahir sabíem que l'alcalde de Vila-real ja ha aconseguit dos funcionaris que estiguen per la labor de, d'alguna manera, agarrar un poc el que seria el jefe de servei per a poder donar-li forma a aquest pressupost. Volem, ja hem avançat.
Volem, no? Jo vull pensar que en el seu moment hi hauria ja algo fet d'aquest pressupost, no? O quan pensaven començar a fer aquest pressupost.
I que després també els ho faran arribar, és dir, tenen tota la intenció de fer-los arribar el pressupost perquè vostès, o sigui, tant al soci natural, que evidentment sabem tots qui és, com també al Partit Popular i a Vox, diuen que els faran arribar aquest pressupost. Pues
quan arribi ho analitzarem, no? Però a dia d'avui no està. I després, l'altra mentida és que com el pressupost està prorrogat, el del 2023, sí, no poden fer, per exemple, un festival cultural. Mira, això no és cert. En el pressupost del 2023 hi hauria una partida en cultura per a programació cultural. I esa partida que estava en el 2023, el 1 de gener del 24, que automàticament per lleis se prorroga el pressupost si no s'ha aprovat el nou, segueix estant. Li dic, per dir-li, no és una quantitat real, però si hi havia 200.000 euros en l'àrea de cultura per a programació cultural, i esos 200.000 euros estan. I hauria que preguntar-se per què no s'utilitzen. Si hi havia 300.000 euros en la partida de festes patronals, en el pressupost prorrogat que tenim ara, hi ha 300.000 euros per a les festes patronals. O un altre exemple, si hi havia 800.000 euros en el pressupost de 2023 per a publicitat i propaganda en mitjans de comunicació, estan esos diners en el pressupost d'enguany. Per tant, igual recordarà les associacions, els mitjans de comunicació, si l'any passat que el pressupost se va aprovar en maig, de gener a maig no se va fer res en esta ciutat? No, hi havia un pressupost prorrogat i ses partides estaven en el pressupost. Per tant, i ses partides estan. Que hagin decidit no fer cap activitat cultural en estos primers mesos, és una decisió política, sí, de l'equip de govern, no econòmica.
El que ens diuen és, per exemple, l'any passat, de gener a maig, ells tenien una majoria i podien actuar a soles. Enguany s'atribuís a que tot té que ser en consens. De fet,
no és cert,
és una
no
publicació cert. En un rotatori i diuen que ell va consignar una quantitat per Setmana Santa i també per a festes. També pensant que igual vostès ho bloquegen.
Miren, hi ha que distingir el que són convenis singulars, que és un conveni puntual que jo firme ajuntament en l'entitat X, això sí que no està en el pressupost que s'ha prorrogat. Però el que és gasto corrent i les diferents partides que hi havien estan tal qual estaven l'any passat, no? Per tant, en el tema cultural, que és el que pel que el vostè me preguntava, és una realitat. Ara ens hem assabentat que aquest festival de màgia que havia de celebrar-se al març passa a l'octubre. Sí. Ens alegrem que este no hagi perdut. Però quan el Partit Popular parla de que durant aquests 13 anys de govern socialista hi ha hagut un retrocés a nivell cultural i un menyspreu, baix el meu punt de vista, a un sector tan important d'esta ciutat com és el sector cultural i artístic, no és perquè ho diga el Partit Popular, i li vaig a nomenar alguns exemples. Festival Internacional de Danses, se va carregar. Llotja de Música Urbana, no existís. Malabarat, el Festival de Circ i Malabars, tampoc existís ja. El Real Jazz, el Festival de Jazz, que tenia una àmplia trajectòria a la ciutat, ja no existís. Vila-real en Dansa, també se'l van carregar. Festival Internacional de Curts, tampoc hi haurà festival en 2024. Abonament al teatre 2024, encara no està, ni se l'espera. Sí, per tant...
I se em preocupava, no se l'espera?
De moment, almenys el del primer trimestre, jo crec que ja no apareixerà, perquè estem ja en el mes de març, no? Per tant, és una realitat que amb este govern Vila-real ha perdut molts certàmens a nivell cultural.
Vostè recuperaria aquests certàmens?
Pues per suposat que sí, sempre que el sector estiga disposat, crec que fa falta, no? Mm. I crec que a poc hem anat carregant-nos una sèrie de festivals, alguns internacionals, que ens situaven en el mapa cultural a esta ciutat.
Parla
i que,
de Vist.
Parle del festival de Curts i parle del Festival Internacional de Danses, veiem, per exemple, Castelló, com manté ese certamen de bandes que li fa també a les seues festes tindre un component cultural que és pel qual se'l reconeix a nivell internacional, i tot això ha passat governant el Partit Socialista, no? Este Partit Socialista que ara ens vol fer creure que és una cosa diferent al Partit Socialista de fa 4 o fa 8 anys, quan l'alcalde és el mateix i la gran part dels regidors són els mateixos, no? Per tant, que no diga la regidora que això és una invenció de la dreta i que... No. O sea, així, governant el Partit Socialista, s'han perdut almenys 6 o 7 festivals que feien, que eren referents a la ciutat i que a dia d'avui no estan. I això és una realitat.
A mi me sorprèn perquè últimament sí que és veritat que aquesta frase que vostè ha empleat, lo de que és un invent de la dreta, si és veritat, ho hem sentit últimament prou. No sé, l'estan acusant de que si vostè s'inventa coses, se les inventa?
Jo crec que no, i quan el que puc afirmar jo com a portaveu del Partit Popular, després ho afirma per exemple també la portaveu de Compromís o la portaveu de Vox, quan partits tan diferents denunciem les mateixes coses, serà perquè algo de veritat hi ha, no? I jo crec que després de 13 anys de govern pues, ha d'assumir responsabilitats del que fa o del que deixa de fer.
Altra cosa que també volia comentar-li, mire, és que m'acaba d'arribar un comunicat oficial del Solet. Aún digo, nos volvemos a poner en contacto con vosotros para comentaros que finalmente el ayuntamiento ha asegurado el pago. Es que me acaba de arribar, y usted lo ha visto. De dichas facturas la próxima semana, por lo que en el transcurso de las aulas seguirá con total normalidad, evitando así el cierre de la misma. Muchas gracias por vuestra colaboración y lamentamos mucho las molestias que han podido gestionar. Me acaba de arribar y por eso le he elegido. Es decir, que bueno, él se ha comunicado que esas facturas le arribarán. I m'ha llevat el fil de lo que volia preguntar-li i era algo que m'interessava perquè el tenia davant i volia preguntar-li.
Si vol, mentre li comenta això, no? Que pues jo m'alegre, no? Que aquests xiquets puguen tindre l'atenció que mereixen, que les seues famílies puguen saber que els seus fills acudiran en normalitat a les classes, però és que això no és nou d'enguany. No és la primera vegada que les treballadores del centre se queden sense cobrar, no? I això és una mostra més d'aquestes coses en les que no actuem, en les que hi ha una responsabilitat política.
Vostè pensa que ha pagat perquè...
I no se pren cap decisió.
I entonces per què no... És a dir, si és voluntat política pagar, per què no han pagat? Perquè no tenien els diners?
Pues això,
perquè no volien?
Els diners es tenen, perquè la Generalitat Valenciana els va ingressar en temps i forma i estan fa temps en l'Ajuntament de Vila-real. Per tant, jo crec que hauran d'explicar, no?, des del govern quin és el motiu per el que les treballadores en este cas estan des del mes de setembre sense cobrar. Que no, jo m'agradaria, no?, que qualsevol veí se faci
aquest plantejament. Hi ha hagut algun tipus de moviment del per qual van a pagar la pròxima setmana? Perquè, clar, no sé, igual s'han ingressat més diners, no sé, algo...
No, els diners que corresponen, això va per les unitats que té el centre i pels alumnes, estan, val? Pues no sé si este moviment que ha hagut i este malestar evident i lògic de les famílies pues ha fet que s'agilisen alguns tràmits, això.
Home,
no ho sé,
el fet,
no?,
de que isques de casa, no puguis ja ser-te la criatura, i pues això és conciliació familiar,
crec que és greu, no? I portem massa temps en este problema sense que s'hagi donat cap solució.
15 documents volien vostès de Vilabici i només els han donat 9. Bé, a veure, ja en tenen 9.
Mira, això és un altre tema d'estos que portem des de final de l'any passat, quan se va aprovar la Constitució d'aquesta comissió d'investigació pel servei de préstec de bicicletes. Estem a 8 de març i seguim sense tindre tota la documentació de l'expedient per a poder analitzar i per a poder citar a declarar aquelles persones que considerem que han de donar explicacions sobre este contrat, no? Recorde, un contrat que s'adjudica en 2022, que se posa en funcionament o comença, no, en funcionament no ha estat mai, no?, que comencen a instal·lar-se les bases en 2023 i que a dia d'avui ni estan les bases, ni estan les bicicletes, ni n'hi ha servei, no?, un contrat de pràcticament 500.000 euros pel qual se va adjudicar, no? Per tant, i recordaran així que el responsable de mobilitat em va acusar a mi de mentir en esta casa, i a dia d'avui seguim sense tindre la documentació necessària per a poder analitzar què ha passat en este contrat, no? I jo me pregunte, és dient, no, és que no troben la documentació. Com que no troben la documentació? Com un contrat que s'adjudica fa 2 anys en tot un expedient, com qualsevol altre contrat, no està tota la documentació en l'Ajuntament de Vila-real? No? I ho vaig dir ja en el seu moment, i si això continua igual, emprendrem les accions que toque, perquè és un dret ja no dels grups de l'oposició, sinó dels veïns i veïnes de Vila-real saber què ha passat en este tema.
Pues Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
La tienda Orange Carrefour Vila-real está con el Vila-real Club de Fútbol. Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa. Además, llévate una Smart TV gratis al contratar.
El fútbol lo cura todo.
Y para ti, ¿qué es lo primero? Acércate a tu tienda Orange Carrefour Vila-real. Orange.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad.
Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Guardarte en el fondo de mi corazón.
I avui, el dia de la dona, el dia internacional de la dona, tinc dos dones, dos diputades. Diputada autonòmica, Mònica Álvaro, molt bon dia.
Molt bon dia.
I diputada provincial, Maria Fajardo, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Diputada autonòmica, Mònica Álvaro, què passa en la Casa de Parts?
Què passa en la Casa de Parts? Pues mira, és una pregunta que li van fer, com tu bé saps, perquè vam estar així parlant del tema, li van fer al conseller de Sanitat. No mos podíem creure que una cosa que ja tenia el projecte de licitació en marxa, que està pagat, i aquest projecte de licitació, vull recordar-lo, doncs que de moment no tinguera partida pressupostària, estiguera ahí en el limbo, i aleshores pues, va ser cosa de dir, primer plenari de les Corts, en gener, que vam tindre, poder preguntar-li què passava amb aquesta casa de parts, perquè era insuficient el pressupost que hi havia, que són per a reformes menors, mentre que el pressupost de la Casa de Parts doncs necessitava d'una partida específica, tal i com nosaltres des del govern de Botany sempre hi l'havien donat. Aleshores jo pensava que i tenia l'esperança de que el conseller em diguera pues, que era un error, com va passar ja a l'Hospital de Castelló, que el senyor conseller dia que n'hi havia 25 milions que no estan en el pressupost, però jo pensava, tenia l'expectativa, tenia, diguem-ne, la il·lusió de que tornara a ser un error, que no és gens raro que este conseller tinga errors en els pressupostos, però no, va pujar a la tornada de les Corts i ahir va dir simplement que no era un projecte prioritari en estos moments per a la Conselleria de Sanitat. No era un projecte prioritari pues, perquè havien que fer moltíssimes colonoscòpies, la qual a mi em va deixar de veritat molt decebuda. No pots comparar dos operacions com aquestes o una colonoscòpia, que al cap i a la fi és una prova menor. Va insistir el conseller en dir que les colonoscòpies s'havien de fer en anestèsia, òbviament, però continuem pensant, i així no li ho vam reivindicar després a l'eixida de les Corts, que no era una metàfora apropiada, que no era una comparació apropiada, i que l'Hospital de la Plana mereix aquesta casa de parts, perquè avui mateixa, i això és una primícia que dona, doncs nadons en 1.206 nadons des de gener del 2023 fins a novembre del 2023 són els que han nascut de la Plana, i no s'han efectuat més que 175 cesàries, mentre que en 1.211 nadons, per exemple, el general, s'han efectuat 375 cesàries. Miren com d'important és el poder tindre pràctiques humanitzades del part per a evitar-li una lesió a la dona com és necessària, que al cap i a la fi necessites d'una recuperació. I tot això són pràctiques humanitzades en el part que ens ha costat molts anys de legislatura introduir a les dones, com les que hem introduït gràcies a la llei de salut quan estava el govern del Botànic, i que tot això se'n vaja, perquè el govern no considera una prioritat el que les dones puguem tindre les millors garanties per a dur endavant a les nostres criatures. La veritat és que ens sap molt greu. Tot i així, anem a lluitar aquesta casa de parts, tornem a començar de la partida des de zero, com aquell que diu, tornem a començar en les reivindicacions, i avui mateix a Villarreal donem aquest tret d'eixida. És necessari.
Maria, no sé si té alguna cosa més que afegir a el que acaba de dir Mònica Álvaro.
No, nosaltres en el tret d'eixida que explica Mònica consisteix en que en el seu moment, en l'any 2021, quan això s'estava promovent per part del govern del Botànic, encapçalat precisament per Mònica, juntament amb l'Associació de Comares, es va portar la iniciativa de que se poguera projectar aquesta casa de parts i que fora en l'Hospital de la Plana, de tal manera que s'arrodonia tot aquest procés d'humanització del part que així ja es fa amb aquesta casa de parts que actualment tenim en els veïns en Catalunya, per exemple, n'hi ha exemples, també en tenim alguna en el País Basc, però així anàvem a ser el primer centre hospitalari públic que comptarà amb una casa de parts. Aleshores, per a nosaltres era un honor. I vam presentar mocions en molts ajuntaments, i en l'Ajuntament de Villarreal precisament va ser declaració institucional, i teníem regidores que, com ara això de la política és aixina, ara estan a les Corts Valencianes. I ara després d'haver tingut aquesta declaració institucional a l'Ajuntament de Vila-real, quan el que es primava era la política local, totes volíem eixa casa de parts així al nostre poble, però ara que estan en les Corts, doncs sembla ser que s'han oblidat d'eixa reivindicació per a les dones i especialment per a l'hospital que es troba així al seu poble. Aleshores, 8 de març hem registrat eixa moció de nou, perquè el que ha passat amb la casa de parts és molt trist, perquè ja estava pressupostat aquest projecte per a la seva construcció i ja n'hi havia uns diners consignats que ara han desaparegut perquè, com ha explicat Mònica, ja no és una prioritat. Aleshores, a veure si podem fer alguna cosa.
A mi em sorprèn que se vulgui recolzar la natalitat, donat els xifres tan baixes que tenim de natalitat, i que algo com imprescindible és vital, com siguen els parts de les dones, no estiguen afavorint-los. Perquè, clar, jo ja dono per descomptat que una colonoscòpia pues és algo que s'ha de fer i me pareix una barbaritat que n'hi hagi llistes d'espera. Però que posen ordre entre una cosa i una altra és que els parts no tindrien que entrar dins d'un ordre o altre. És que és vital per a la supervivència en estos moments.
De cap de les maneres d'haurien d'entrar. Jo entenc que una colonoscòpia sense sedació, a mi me l'han feta, sense sedació, i és dolorosa. I jo ho entenc, que intentem pues promoure per a tots i per a totes pràctiques saludables, però també he tingut un part. O sigui, jo sí que soc d'aquestes persones que puc comparar, no? I la colonoscòpia s'olvida el part marcat per a tota la vida. I tenim unes taxes de natalitat molt baixes perquè les dones tampoc tenim, avui de març pues és el dia de reivindicar que no tenim tampoc ni els drets sanitaris ni els drets laborals que ens tocarien, seguim encarcelant l'atur. Aleshores era una pràctica que venia a combatre la violència obstètrica que seguim patint les dones. Estem patint violència obstètrica, pues ara, per exemple, en les pràctiques que n'hi ha per tal d'abolir l'avortament, sí, sí. Pràctiques dutes per homes contra els cossos de les dones, i hi ha violència obstètrica, i la casa de parts era la millor eina per combatre aquesta violència, per assegurar a les dones uns drets reproductius, i que se la vulguin carregar perquè no és un projecte prioritari és pensar molt poquet en les dones, pensar molt poquet en el futur de les nostres criatures, en un part que possiblement siga l'únic, o parirem dos vegades al llarg de la nostra vida, no parirem més, i fer que això siga un moment que les dones el tinguin com a elles voldrien, i no lligades a un potro, lligades a que passe un ginecòleg de volta en volta.
Teníem un part que estava amanit de tal manera que el que li facilitava és a la persona que estava de partera, de partero, o al metge, no li facilitava a la persona que estava parint. I jo no sé si n'hi ha algo més important que un part.
Per a les dones, evidentment, no.
Per als homes, és a dir, jo no sé si n'hi ha algo més important que el fet de parir, i més, és dir, que encara això no estiga reconegut. Jo no sé si en el Dia de la Dona hauríem de reivindicar això a crits.
El Dia de la Dona s'hauria de també prestar més atenció, jo a lo millor perquè és el meu àmbit, el reconec moltíssim, a tot lo que és el gènere en sanitat, que està infrareconeguda. Recordem-se, per exemple, de quan va eixir la vacuna de la Covid, moltes de les dones es va destartalar en el període, i és perquè al final vam averiguar que no s'havien fet prou proves amb dones, tenint en compte una cosa tan important com és la nostra menstruació, que ens podria haver deixat estèril, és que podríem haver acabat en la humanitat. Per què? Perquè hi ha un sesgo de gènere en salut que no se reconeix. I este és un altre sesgo de gènere en salut que no se reconeix. Per què? Perquè encara hi ha una convicció patriarcal. El senyor conseller considera que les dones anem a seguir parint, passe el que passe, i que no cal millorar aquesta experiència. Que no cal, tot i que, si també ho mires des d'un punt de vista econòmic, la casa de part el que fa és reduir les baixes, reduir la medicalització i reduir també la intervenció de l'obstetra, que al cap i a la fi és un salari més alt, al cap i a la fi són beneficis fins i tot econòmics, si anem a aquesta tendència, per a poder ficar aquesta casa de parts, que no entenem, si no és vist des d'una manera patriarcal i masclista, que no se faci.
A partir d'avui, és dir, manifestacions, a quines manifestacions aniran? Vostès a on estaran?
Doncs mira, jo ja ho vaig explicar ahir, que convidé a totes les dones a participar de tots els actes i totes les manifestacions i concentracions que es fan arreu dels seus pobles i ciutats. En el meu cas concret, jo marxo a Castelló, a la manifestació de Castelló, aquest matí, i de vespre estaré en la manifestació de València, la de les 7, i res, així a Vila-real tindrem a les nostres companyes que sí que es queden així, a Dora i a Mònica, i així que estarem ben representades en tots els llocs.
És un dia important per visibilitzar-se fins i tot també en les xarxes. Avui tindríem que inundar les xarxes de Violeta, i no simplement per això que hem rebut algunes de ah, feliç dia de la dona, pues moltes gràcies. No, és un dia per reivindicar tot allò que cal fer. I cal fer encara moltíssimes coses.
La primera manifestació que se va permetir en Espanya va ser a Madrid, i en l'any 78.
6.000 persones. 6.000 persones crec que va ser l'assistència a aquesta manifestació. Avui se n'esperen, per exemple, a València 603.000. Però no ens podem donar... Jo no sóc partidària del lema que ha triat enguany la Generalitat, que és sóc la dona que vull ser, perquè, evidentment, jo no tinc cap frustració a mi mateixa, però encara crec que hi ha moltíssimes coses que ens impedeixen, sobretot quan parlem de professions, de les xiquetes que no trien ciències, en allò que diem les STEM, o la bretxa de salarial per gènere, que cobrem 5.000 euros menys a l'any que els nostres companys homes, el sesgo en sanitat que estàvem parlant, milers de coses que ens impedeixen ser eixa dona i que no estan en les nostres mans si no és lluitant-les, per la qual cosa jo no sóc conformista. Jo crec que el 8 de maig haurà de ser per a reivindicar, per a visibilitzar-nos i sobretot per fer palesos aquests problemes que encara patim.
Jo vull recordar que la derogació de la legislació discriminatòria com la llei del permís marital va ser en l'any 75. El permís, no mos oblidem i recordem-lo, el permís marital en el 75. En el 75 les dones necessitaven el permís marital. Cada vegada que la gent pense, si se té que seguir reivindicant, que se recorde d'això.
El divorci en el 80, correcte, que tampoc fa tant de temps. Hi ha moltes... jo, per exemple, faig legislació en les Corts Valencianes i sempre la miro en perspectiva de gènere, perquè encara hi ha moltíssimes coses que fer. Pues ara, per exemple, acaba de presentar una proposta per a aquelles clàusules, clàusules socials i mediambientals que s'han d'incloure en les subvencions públiques compten amb la perspectiva de gènere, que no se compta en la perspectiva de gènere. Aleshores, a l'hora de contratar, pues, també tindríem que posar en valor aquests aspectes de les empreses que ens puguen assegurar que són més igualitaris. I això encara s'està fent, ui, en dia, en la legislació registrada esta setmana. O, per no parlar de problemes, pues, com la cosmecorexia, que afecta les nostres xiquetes i xiquetes, les xiquetes, especialment les eforàquids que diuen, per la mala desinformació de les xarxes. Ja no, jo faig legislació i avui per avui, és veritat, ja no estem en el permís marital, ja ens podem fins i tot divorciar, però encara queden moltíssimes coses per fer.
Pues això, em quede, és un dia en el que mos evidencien totes aquestes mancances que hem tingut i que mos demostren que hem de seguir lluitant, que no ens hem de despreocupar, eh?
Clar que no, i de fet crec que quan la societat assumisca que el feminisme és una qüestió transversal i que està en tots els àmbits de la nostra vida i que cal perseguir la igualtat allà on estiguem, i crec que Mònica ho ha explicat molt bé, tots els àmbits als que ens afecta, quan això siga assumit per tota la societat, realment estarem avançant.
Pues diputades, autonòmica i provincial, gràcies per haver estat així.
Gràcies per convidar-nos.
A tu, com sempre.
Y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor. Y si me enamoro...
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Este diumenge, partidas en el Estadi de la Cerámica. A les 4 i quart de la vesprada, Villarreal B, Elche. Vine a animar al minisumarí en la lluita per la permanència en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per a afició local. Diumenge a les 4 i quart, Villarreal B, Elche. No pots faltar, t'esperem.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Bueno, bon dia, Santi.
Bon dia.
Què tal, professor? Com va la cosa?
Bon dia i felicitats a tu i a totes les dones del món, no? Perquè avui és el dia.
Avui és el dia de la dona i crec que mos mereixem que este dia siga totes les dies de l'any.
Sí, però de vegades està bé reivindicar un dia en concret, perquè al voltant d'aquest dia doncs s'organitzen activitats que porten a la reflexió, també educatives per descomptat, i el Dia de la Dona doncs és, jo crec que és un dia que cada vegada està tenint més importància, no?, en el calendari, per tot el que ha representat, per tot el que representa. Avui em preguntaven que per què no n'hi ha un Dia de l'Home, no?, ja que n'hi ha un Dia de la Dona. Bé, n'hi ha gent que l'ha posat, però jo crec que la resposta és bastant senzilla. No n'hi ha un Dia de l'Home, o no pense que siga important que hi hagi un dia així, perquè la que està discriminada, la que assassinen pel simple fet de ser dona, la que té desigualtat en l'àmbit laboral i social, és la dona, no l'home. Per tant, què anem a reivindicar de l'home? Que continuï sent considerat superior socialment? No té cap sentit una reivindicació així. Per tant, el que té sentit de totes és que hi hagi un dia de la dona. Una de les explicacions que he sentit no és esta de la fàbrica tèxtil, en la qual només treballaven dones, i que es va cremar i el propietari la va tancar per a pensant que anaven a furtar-li, crec que n'hi ha alguna altra explicació, i que això va passar un 8 de març, i arran d'això, i arran de tants fets, doncs bé, jo el que havia portat avui així, ja que soc professor de llengua, he vist un diccionari molt simpàtic publicat a VilaWeb, en uns termes, en un vocabulari, un diccionari del feminisme, en 100 paraules que no crec que ens doni temps a comentar-les totes, però comentarem les que puguem, i volia parlar de conceptes i de paraules, de vocabulari feminista.
Sí, genial.
Bé, la primera paraula, anem en ordre alfabètic, no?, per seguir algun ordre, és la paraula abolicionisme, referint-se a la prostitució. Aleshores, l'abolicionisme, doncs, per exemple, es fan propostes com ajudes econòmiques i eixides laborals per a les dones que s'estiguen dedicant a això, i n'hi hauria dins de l'abolicionisme tres postures. Una és el prohibicionisme, és a dir, partís d'una visió més moralista que diu que no s'ha de prohibir completament. N'hi ha una altra que és el regulacionisme, que és a dir, legalitzar la prostitució i regular-la, donar llicències, posar controls, els empresaris haurien de registrar, donar d'alta com a activitat, com a tal, i també està el model dels prodrets o prosexe, que defensa els drets laborals en el món de la prostitució, que seria un apartat dins del regulacionisme. Un altre terme és el terme de l'agressió sexual. Així dins està el concepte d'abús sexual, que inclou tant la violència, és a dir, forçar o portar a una dona per la força a tindre relacions sexuals, o la simple intimidació. Així, doncs, entraria, doncs, això, insistir, estar assetjant, proposant d'una manera constant a una dona per a tindre relacions sexuals. Després n'hi ha una altra que m'ha cridat l'atenció, en anglès es diu el stealthing, que és l'agressió profilàctica, que és mantindre relacions sexuals enganyant, dient que l'home s'ha posat el preservatiu sent mentira, no? I això també seria un apartat d'agressió sexual, justament. Hi ha un concepte que em sembla molt bonic, que és el d'aliat feminista. I així, doncs, per exemple, podria ser jo mateix, que no sóc dona i estic parlant de conceptes feministes, no? És un home que fa costat, que dona suport verdader al moviment feminista.
Sobretot perquè és un subjecte, oprimit, és a dir, està molt ben definit, el terme de subjecte oprimit.
Dins d'aliat feminista n'hi hauria el fals aliat, que és el que, agafant el concepte d'aliat feminista, diu que és aliat, però en el fons és exactament el contrari, no? Últimament hem trobat molts d'això. Després, si em ve al cap, donaré algun exemple. El concepte d'amor romàntic, que no es refereix a l'amor en parella, que es dona entre iguals, entre dues persones que s'estimen, un home i una dona, o avui en dia, de qualsevol manera, home-home, dona-dona, etc. Bé, l'amor romàntic fa referència a un imaginari social i cultural que normalitza relacions possessives, nocives i dependents. Això és l'amor romàntic en el sentit feminista, no una relació madura entre dues persones adultes que s'estimen perquè volen, sinó aquest amor possessiu, nociu i dependent, que avui en dia, per desgràcia, entre la joventut està creixent, no minvant.
Sí.
L'androcentrisme, és a dir, tot mira i tot gira al voltant de l'home. L'androsfera, últimament hi ha aquest fenomen a YouTube de homes que defensen certes idees que diuen ells d'igualtat, que és justament el contrari, que està amagat ahí. I així dins n'hi ha un concepte que és el incel, que són els youtubers de la dreta, de l'extrema dreta, que donen arguments en contra del feminisme. L'assetjament sexual, l'acoso sexual, és a dir, una persecució continuada i habitual contra una víctima, amb l'objectiu d'humiliar-la i de tindre també relacions sexuals. Després està el avergonyiment físic. En aquests termes també venen molt del món anglosaxó, s'anomena body shaming, i és una crítica de l'aspecte físic quan les dones mostren el seu cos. Vull dir, tu mostres el teu cos perquè vols, però això no és un motiu d'avergonyiment, d'avergonyir ningú. Et pot semblar millor o pitjor, però d'avergonyir algú, no. Després, el sesgo, el biaix de gènere, que vol dir que en l'àmbit laboral, doncs, les dones estan discriminades respecte dels homes. Això és molt antic i sembla que no es posa solució. Hi ha un terme que m'ha semblat molt curiós, és el de bimbo. Amb la paraula bimbo definim el menysteniment i la burla cap a les dones atractives però poc intel·ligents. Allò que anomenem la rubia tonta.
Sí, d'acord? Sí.
Això és el terme de bimbo.
Bimbo.
Però, com sempre, n'hi ha la resignificació, com ha passat en la cançó de Zorra, i n'hi ha el que s'anomena el moviment bimbo, que reivindica una estètica relacionada amb allò rosa, els colors pastel, doncs perquè és una opció més i no determina la persona. És a dir, jo sóc home i per què no, si a mi m'agrada el rosa, em posa tota l'habitació de rosa, em posa una camisa, uns pantalons rosa, perquè em dona la gana i punt. I ningú té per què burlar-se de mi. És a dir, fixeu-vos com va associat això, el color rosa amb allò femení, amb la burla. Doncs no, doncs jo ara em poso uns pantalons de color rosa i si te burles, em rebote. El body monitoring és controlar una dona de forma obsessiva el seu cos, i estar molt pendent de la mirada dels altres. I això ho fan de vegades les mateixes dones, agredissen a les mateixes dones i els homes també, els homes també, o més. Clarament més. El body policing, les dones són objecte de debat i fiscalització. Jo ho he vist anar a un esdeveniment, el que siga, i les dones i els homes preocupats de com va una dona, de si porta un millor vestit o un pitjor vestit. A mi m'ho diuen moltes vegades, dels homes no es preocupa ningú, et poses un traje en corbata i ningú et critica. Però les dones sí, se'ls ha de criticar, no? Això és el body policing. El capitalisme violeta és instrumentalitzar el feminisme per a vendre certs productes. Per exemple, doncs, cremes, productes que s'entenen que van associats a les dones, però l'objectiu últim no és les dones, no és millorar la vida de les dones, sinó vendre, no? Després està la coeducació. Este és un terme positiu, que crec que tots els que hem dit fins ara en negatius, és el reconeixement de les potencialitats de tot l'alumnat independentment de si són home o dona. Això és la coeducació, és a dir, se'ls educa a tots en els mateixos valors i en els mateixos objectius. Després està el terme de colonització interior. Este l'utilitza una escritora feminista que s'anomena Kate Millett, i és quan les dones interioritzen i normalitzen que han d'estar subordinades. El concepte de consentiment sexual, les relacions han de ser acordades i, a més, desitjades, no només acordades, sinó també desitjades, la corresponsabilitat, les tasques domèstiques no són només de les dones, són dels homes i de les dones. Els fills no són només de les dones, són dels homes i de les dones. Els homes no ajuden, els homes són responsables de tindre fills, que és una cosa molt diferent. I ese vocabulari, fins i tot jo he caigut moltes vegades i s'ha de corregir. Els homes no estan per ajudar, els homes són igual de responsables a tots els nivells, no? Doncs corresponsabilitat. El cos normatiu o heteronormatiu és el que imposa l'ideal de bellesa del sistema patriarcal, eh? És a dir, les proporcions, aquestes àuriques o com es diguen, no? Sí. La cosificació sexual, que és limitar la dona al plaer visual, estètic, masculí. De vegades les dones són víctimes d'elles mateixa i és el terme que s'anomena autocosificació. És a dir, una dona mateixa s'autocosifica. Jo estic ahí per a que els homes gaudisquen de com de templar vaig i coses així. Sí. No perquè jo vull, no perquè a mi m'avellí, sinó per a que em diguen i per a que pensen tal cosa, no? Culpar la víctima, això és molt habitual, i és a dir, la víctima de violència masclista, n'hi ha qui diu a veure què ha fet ella, no? Sí. Això és el victim blaming, i també l'anomenen doble victimització. La cultura de la violació, això ho haureu sentit, és que anava vestida, va vestida com li dona la gana, tu no tens per què ni mirar-la de tal manera, ni dir-li res, ni res. Me vestís com vull. Dicotomia santes putes, mares putes. Vale. Doncs també esta dicotomia del patriarcat per encasellar la sexualitat femenina, no? Com a santa i que per tant no vol sexe, eh? I per tant associat a puta, o mare i associat a puta també. Tot va associat en un valor negatiu, en este cas. Diferència d'empolainament, el que s'anomena en anglès el grooming gap, és a dir, la inversió és molt més gran en les dones que no en les dones en el temps que passen arreglant-se.
Sí.
Això és la diferència d'empolainament. És a dir, això també mostra la cosificació de la dona, no? Si fórem iguals, els dos passaríem el mateix temps cuidant la nostra estètica. La divisió sexual del treball, també anomenada, o també té a veure amb la ideologia de la domesticitat, és a dir, el treball de casa recau majoritàriament, és a dir, la doble jornada, que anomenen també moltes feministes, és a dir, que tenen dos treballs, el treball domèstic i el treball d'anar a treballar on siga, no? Les dones en situació de prostitució, ja ho hem dit. Després està la donzella en perill.
Uf.
És a dir, és un tòpic on representem a la dona com un ser indefens que ha de ser salvat, en el nostre cas, la cultura valenciana, per Sant Jordi. I ja he vist contes inversos, és a dir, on la que salva el príncep del drac és Santa Georgina. I ho dice. Aquests contes existissen, eh? Busqueu-los. I jo crec que, jo que tinc dos tiquetes, doncs són contes molt recomanables. Per a crear valors, sí, ja de menudes. Sí, sí, sí. No? Ella és la que salva, no ell. Economia feminista és l'intent de superar els biaixos androcèntrics. Després està l'ensanche, en valencià, l'ensancarrament, l'ensanche masculí, que és el que anomenem espatarrar-se. Sí, sí, que vol dir així, així, clar, les dones no obrin les cames.
No, no sentim les cames obertes.
Perquè això engrandís l'espai masculí i minva el femení. I la postura del cos, doncs, és evident una mostra física del que pensem per dins, no? També està l'escala mecànica de vidre, és a dir, que els homes arriben més ràpidament a les posicions directives o, en el cas l'educació, arriben més fàcilment a director, a catedràtic, etc. D'acord? Això és bastant habitual. L'escletxa de confiança, és a dir, la valoració dels talents i capacitat dels homes. Els homes tenen una valoració d'ells mateixos molt més gran que no les dones. L'escletxa del gènere, la bretxa, no? En valencià, l'escletxa de gènere, l'accés a oportunitats, a drets, a poder. Doncs, per exemple, un exemple seria, doncs, que a Vila-real no hem tingut mai una alcaldessa, no? Això és l'escletxa del gènere. En 750 anys de ciutat,
ojo,
allò ho dice, 700, ja en camí de 1000 anys i encara no hem tingut una alcaldessa. Doncs això és una escletxa de gènere, no? Després, l'escletxa de somnis, no? Les dones moltes vegades no somnien amb ser científiques, ni enginyeres, ni futbolistes o polítiques. Doncs això és una escletxa també. L'escletxa de l'orgasme, també se li anomena falocentrisme. Uf. Tot va al voltant del plaer sexual masculí i el femení, vull dir. I avui en dia tenim documents, n'hi ha llibres, n'hi ha moltes més coses, més enllà d'esta pornografia que pense quasi que s'hauria de prohibir, en la qual la dona és sotmesa i humiliada, doncs n'hi ha altres coses molt més interessants en les que es parla també de com les dones, doncs, poden disfrutar, poden gaudir, o per què no dir-ho, poden tindre orgasmes.
Cojo, sí. Poden tindre orgasmes.
Efectivament. Oh. El llenguatge és per a agafar cada parauleta, eh? Mm-hmm. Escletxa, poden, com si no estiguera permès, no?
Claro.
Ja sabeu això que n'hi ha en molts països de l'ablació del clítoris i aquestes coses. Vull dir, això no és broma, això és una realitat. L'escletxa salarial, evidentment. Després, així n'hi ha un debat també en els espais no mixtos. És a dir, que estan reservats o només a homes o només a dones. I bé, quan no són mixtos, de vegades pot ser perquè volem que siguin de dones voluntàriament o perquè no ens diuen que siguin de dones, no? I això és el debat. Bé, el falocentrisme ja ho hem dit des del punt de vista de la sexualitat. El fals aliat és un home que es considera feminista però que no es comporta com a tal. És a dir, que públicament defensa això, però en la seva privacitat doncs no ho aplica, i així jo crec que tots els homes, sense excepció, hem de fer una introspecció i pensar en el nostre llenguatge, en el nostre comportament, etc, etc. El femení genèric, això m'agrada molt i crec que ja han fet programes d'això, no? És a dir, parlar de tota la gent en femení o en masculí. A mi m'ha passat tindre una classe, perquè com jo sóc de llengua, quan vaig estar a la universitat, què passa? Que l'àmbit de la lingüística encara avui en dia és molt femení, i m'ha passat tindre 80 xiques i un xic. I dic, i ara he d'adreçar-me a l'alumnat en masculí genèric i dir tots? I dius, bueno, totes vosaltres, totes les estudiants i els arreu. És que hi ha un xic. I dic, pues el xic que s'apanya, no? Perquè estic parlant en femení genèric, és a dir, estic parlant per a tots, però com n'hi ha més dones que homes, o perquè vull parlar en femení genèric, igual n'hi ha més homes que dones, però vull parlar en femení genèric, igual que s'ha parlat durant molts anys en masculí genèric, doncs, i hi ha gent que s'esglaia en això. Ai, és que el llenguatge no és masclista. No, clar que no és masclista el llenguatge, però el llenguatge també s'haurà de transformar. Fixem-nos si n'hi ha paraules que estem dient així, que tenen a veure en les l'esfera del feminisme per a que es transformi la societat s'ha de transformar com parles. Jo parlo com vull, no, tu no parles com vull, tu no en parles a crits, tu no en parles de moltes maneres que són una agressió, no pots parlar com vulguis. El feminicidi, doncs molt sovint fem per desgràcia el minut de silenci. El feminisme, dins del feminisme, doncs per exemple està el concepte d'empoderament o apoderament. Apoderament és a dir, augment de la fortalesa i la confiança en què podem, en què som les dones, en què les dones són igual que els homes, evidentment. Anarcofeminisme, m'agrada molt, és un corrent del feminisme que veu en la dominació dels homes sobre les dones una de les primeres manifestacions jeràrquiques en la societat. Per tant, diu que per a combatre l'Estat com a concepte, diguem-ne, de dominació, doncs hem de combatre també el patriarcat. Tenim ahí altres corrents, com el feminisme liberal, el feminisme negre, que és un corrent que es va fer popular en els anys 60 com a resposta al feminisme blanc, i que considera que el masclisme, el classisme i el racisme estan units. És a dir, el masclisme no és un valor aïllat, va associat, són aquests valors que anomenem de l'extrema dreta, el racisme va associat al classisme, i això està demostradíssim. És a dir, va associat a la desigualtat. I pel que estem lluitant avui, en definitiva, és per la igualtat. Després també tenim altres conceptes com el del... És que n'hi ha moltes paraules així, A veure... Binarisme sexual i de gènere, classificació de sexe i gènere en dues formes diferents, oposades i excloent, el masculí del femení. Bé, això podríem parlar un altre dia. Avui ja n'hem parlat d'això, però al final he canviat d'idea, de Simone de Beauvoir, que diu que el gènere és un constructe social. Crec que és discutible, algun dia ho podem discutir així, no? La identitat de gènere va associada a l'orientació sexual, és a dir, com ens identifiquem en home, en dona, i ahí hi ha diversos conceptes com la sexualitat, el transfeminisme, és a dir, que es considera per a parlar de les experiències trans, és a dir, les dones transsexuals. Després també tenim la cissexualitat o el cisgènere, és a dir, persona que no experimenta un sentiment intens de disgust amb el gènere atribuït en néixer, com si l'experimenten les persones transsexuals. Els cissexuals, diguem, són els homes normatius i les dones normatives, no? Després, n'hi ha gèneres fluids. El gènere fluid és que cada moment del dia et sents d'una manera.
Uf!
Això... A l'extrema dreta li encanta criticar-ho. El gènere no binari, és a dir, que s'aplica a qui no s'identifica ni com a home ni com a dona. Bé, un altre concepte, ginòpia, omissió del punt de vista de la dona. Això passa molt en política. Quan una dona opina, se l'escolta perquè se li ha d'escoltar, però la seva opinió no es té en compte, com si no ho hagués sentit.
Sí, és allò de faire.
Exacte, això és la ginòpia. Després està la heteronormativitat, és a dir, com ha de ser un home heteronormatiu, és a dir, això ja s'ha anat trencant, però encara queda, no? Me puc ficar a les arracades? Doncs clar que sí. Me puc tintar el moño de color rosa? Doncs clar que sí. Me puc posar falda? Doncs de moment no, però no sé, igual arriba un dia que sí, no?
Que...
Vull dir, que són coses que encara estan per conquerir. Si em vull posar una falda, les coses se la posen i no passa res, no? Doncs per què no així també? Homosociabilitat, tendència a mantenir relacions socials amb individus del mateix sexe. Això passa al món. El grupet de dones,
sí,
que van en dones,
sí,
de homes que van en dones. Vull dir, puc tindre una amiga, no una altra cosa, una amiga en qui compte. Per què no? No? La homosociabilitat és això, la tendència que tenim homes en dones, dones en dones són amics, però dones i homes ja no. Per què? No? Després també tenim conceptes com el del llenguatge sexista, és a dir, que utilitzem mireu, home públic i dona pública, no? Un home públic, doncs, per exemple, seria un funcionari, una dona pública és una prostituta, no? I d'això parlava esta cançó de Zorra, no? Precisament,
sí, 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 sí.
Del llenguatge. Després, la llum de gas Termen, que es designa l'abús subtil i manipulador mitjançant el qual s'erosiona l'autoestima i la confiança d'una dona fins al punt d'anul·lar-ne la personalitat, i la víctima és manipulada per arribar a dubtar fins i tot de la seva percepció o memòria. És a dir, aquesta humiliació de, és que no te'n recordes, és que no saps el que dius, que també l'anomenen, un altre terme, micromasclisme. No és un masclisme evident, però sí que es pot detectar. Jo, per exemple, de la meva companya de política, doncs m'ho ha comentat moltes vegades. És que he parlat, s'han callat, però han seguit parlant com si no existira, no? Després està la manterrupció. És a dir, les interrupcions innecessàries que fan els homes a les dones mentre fan una explicació de discurs. I això és molt psicològic. Els homes li interrompran igual que les dones. Fixeu-vos molt, no? Interrupció, es diu. És important aquestes definicions perquè quan definim trobem el concepte. Potser no ens havíem fixat. Fixeu-vos d'ara en avant com interrompen els homes a les dones i els homes als homes, si penseu que és igual. Després també està el Me Too, moviment viral per a denunciar l'agressió i assetjament sexual que han rebut les dones, és a dir, i jo també, no? Sobretot quan parlem d'agressions sexuals. Bé, després també tenim conceptes com el mite de la superwoman. És una expressió per a referir-se a la pressió que reben moltes dones per a combinar a la perfecció les tasques domèstiques i de cures amb una carrera d'èxit en el món laboral. Com si tingueren superpoders, i te pots dedicar a invertir tot el temps a tot i no dormir, no?, directament. I això no se li exigís als homes.
No.
Els homes, doncs, poden anar pujant en aquest sostre de vidre, no existís per a ells, perquè, clar, tenen més temps per a invertir, no? La paritat, una altra paraula molt important, no? Participació equilibrada de dones i homes en les posicions del poder polític, econòmic i social. Això ha arribat al punt de que s'ha hagut de legislar.
Claro.
Perquè si no, els partits el que feien és que posaven 5 homes i a la sexta o la sèptima la dona. Fa anys passava això, i que acabava traduint-se, doncs, en que el Parlament tenia un 70% de dones. Ah, no, les dones també poden. Però en la practicitat les dones poden, però no es fa. Però com ara la legalitat protegís que hi hagi paritat en les llistes electorals, doncs la representació, feliçment, ha pujat, no? També tenim la postpornografia, moviment de videoart contrari a la pornografia convencional, i es caracteritza per la introducció de cossos no normatius i pràctiques diferents a les del porno prevalent, que entre més contradiuen l'existència d'un gènere binari. És a dir, no fer aquest tipus de pornografia que coneixem, sinó un més respectuós, no? Després també tenim, n'hi ha un que em sembla molt divertit, la putofòbia, aversió a les prostitutes. Escolta, tens la mateixa aversió als prostituts que a les prostitutes? Ens ho hauríem de preguntar, jo crec que no, no? Els putos, els prostituts,
clar, és que paraula,
fan riure,
que no la gastem.
No la gastem, bueno, és gigolós, ja n'hi ha fins i tot, clar, una altra paraula.
Per què la dona és una puta i ell és un gigoló? És que no.
Efectivament,
és que no.
No? Veiem que el llenguatge és que és importantíssim, perquè traduís tot a una manera de veure el món, no? I bé, jo crec que se'ns acaba ja el temps, no? Hi ha moltíssimes més paraules, però jo amb això el que volia deixar clar és que el llenguatge sí és important, sí és important definir conceptes, i sí que és important canviar i transformar el llenguatge, perquè si no, no podrem transformar la societat. Per tant, aquestes burles a, doncs, per exemple, com es diu, quan diem tots i totes, o quan diem totes el femení genèric, doncs de totes totes s'obren, i més en un dia com avui.
Bueno, dir que t'agraïs de veres moltíssim el fet de que avui haguem pegat este repasset, que se'ns ha quedat molt per dir, perquè aixina quan vem esta actuació, que no sabíem ben bé que tenia una definició, que no tenia una paraula, ara podem anar a buscar este vocabulari, que segurament la trobem, no? El quan n'hi ha aquesta interrupció
a una dona que pareix que no...
I és necessari, eh? Perquè jo venia pensant també un concepte que no hem dit, que és el de violència obstètrica, que és una violència contra les dones en què, bé, quan van a fer-se algun...
sí,
que siga
sí.
revisió o tractament, sí, sí. doncs no tenen en compte doncs això, l'abús de medicalització, deshumanitzar, un tracte autoritari, eh? I no es donen compte i pensem que no existís, i sí que existís. Però si no li posem nom, doncs estem perduts, no? Sí que existís.
Pues Santi Cortells, professor, gràcies mil, sobretot en el dia 8, en el dia que és avui, que és el Dia Internacional de la Dona. Moltes gràcies.
A vosaltres, i visca la igualtat.
Seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar cinc cops.
Arribem al final, ens acomiadem. Que passen un molt bon cap de setmana.